minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Si fa uns moments parlàvem d'aquest trasplantament de ronyó amb una persona que, per cert, en 15 dies, com dèiem, als Estats Units li han donat l'alta. Seguim parlant de ciència, ho fem amb el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bones notícies, com
sempre. Bueno, aquesta és una bona notícia. Però per d'aquests moments en abordarem una altra, però abans, dilluns vinent, 8 d'abril, es produirà el primer eclipsi solar total del 2024. Segons els experts, serà el més vist de la història. Tot seguit li preguntem al Josep Corbella en què consistirà aquest, podríem dir que espectacle. Es calcula que uns 32 milions de persones viuen a localitats situades dins el pas de la totalitat de l'eclipsi. Per tant, sí. aquests milions i milions de persones el podran veure. A veure, primer de tot, Josep, per què serà tan, podríem dir, històric aquest fenomen?
Per una banda, pel que acabes de dir, que serà el més vist de la història. D'altra banda, aquest és un dels eclipsis, dels diferents tipus d'eclipsis que hi ha, aquest és el millor que es pot arribar a veure. És un fora de sèrie, que és l'eclipsi solar total, que és molt infreqüent i que és molt espectacular. No sé si n'heu vist mai cap.
El que s'enfosqueix tot.
El que s'enfosqueix tot. Jo vaig anar una vegada, fa 25 anys, l'últim que hi va haver, es va veure des del centre d'Europa, que vam fer 1.000 quilòmetres en cotxe per anar a Estrasburg i 1.000 per tornar, i el que veus és com el disc de la Lluna es va menjant a poc, es va posant sobre el disc del Sol, fins que arriba un moment que arriba l'eclipsi total, i de cop i volta, al mig del dia, es fa de nit. Es torna el cel negre, fins al punt que pots veure estrelles i planetes al cel, la temperatura cau, la Lluna es veu negra, que és molt colpidor, i al voltant de la Lluna veus la corona dels rajos solars. I és una experiència realment impressionant. Jo... Aquest és el millor tipus d'eclipsi que es pot arribar a veure.
D'aquest dius que fa 25 anys.
A Europa, al centre d'Europa, jo crec que el del 1999 va ser l'últim.
Ara hauria de buscar, perquè jo diria que vaig veure un eclipsi, el que passa, clar, ja no sé si era...
Potser de parcial.
Clar, el vaig veure amb una estada a Irlanda. I recordo que va ser un fenomen a Irlanda que tothom estava mirant aquest eclipsi solar. Ara, clar, si era el total o no. Però, clar, si dius que fa 25 anys, potser sí que estava de vaca. Ho hauré de mirar els àlbums.
El d'Irlanda jo no el tinc controlat, però
no,
sí.
No, jo el que sí que et dic és que el buscaré a casa quan arribi, a veure fa 25 anys on parava, perquè sí que recordo perfectament que la gent ho mirava, a més, la gent ho mirava no només, amb unes...
Ulleres especials.
Bueno, ulleres, després hi havia alguns irlandesos que s'ho miraven amb radiografies, no?
Sí.
Que era tot un espectacle.
Fixa't si és excepcional que l'últim cop que n'hi va haver un a Catalunya...
A Catalunya?
Va ser el 1905.
No me'n recordo.
Fa més de 100 anys que no se'n veu cap a Catalunya.
No se'n recorda perquè fa...
Bueno, el senyor Martí segurament sí que se'n recorda.
Sí, potser sí.
No em ve present. Però
tenim la sort que aviat en veurem un altre.
A veure, sí, per tant...
Avui a les 5 de la tarda hi haurà un eclipse.
Ah, sí? Per què?
El Kaiser. Eclipse Kaiser. Quan ve, se'm tanquen els ulls, tot fosc, eh? Se'm queda tot fosc. Aquella hora, aquella que es fa llarg, allò...
No, anava a preguntar-te que aquest eclipse que veurà tanta gent, malauradament, que es repeteixo, serà dilluns vinent, 8 d'abril, en horari, quin horari tindrà això?
O sigui, mira,
horari, això es veurà als Estats Units.
Hora nostra comença la totalitat cap a les 7 de la tarda.
Clar, per tant...
I acaba cap a les 8 i mitja. Això no vol dir que tots els llocs duri una hora i mitja. Si estàs quiet en una ciutat, la fase de totalitat dura uns pocs minuts, allò en durarà més, són 4 minuts i mig. Però des de que comença diguem, a Mèxic, recorre tot a Estats Units...
A Mèxic?
Sí, es veurà des de Mèxic...
Que fa tot un recorregut, clar, abarca, per això dèiem, 32 milions de persones.
I una part de Canadà. I llavors, en aquesta zona continental de Nord-Amèrica... tindrà una durada d'aproximadament 1 hora i 25 minuts.
Aquest, com dèiem, no el veurem aquí,
vaja.
Però ens porta bones notícies al Josep Corbella, perquè sí que en tenim un...
Ah, sí?
Bueno, però a prop.
A prop. En termes astronòmics, molt a prop.
Hem d'aguantar, com sigui, fins al 2026.
Exacte. 12 d'agost del 2026, a última hora de la tarda, serà un eclipsi que es veurà total.
Però és total, també, què?
Total. Des de la meitat sud de Catalunya, de Lleida cap a baix, totes les comarques de Tarragona.
Fixa't.
A Barcelona hi haurà una ocultació del 99,8%, no serà total, i és molt diferent. es veu molt diferent. Quan queda aquest 0,2% del sol, que encara no és total, no tens la percepció que es faci de nit, es fa més fosc, però no tens la mateixa percepció de l'eclipsi total. No veus les estrelles, no veus la corona solar. Oh. I el millor lloc per veure'l, probablement, serà les Illes Balears. Menorca, Mallorca, Eivissa, totes tres ho veuran, perquè si et poses a la costa occidental, allà a Ciutadella, allà a la Serra de Tramuntana, podràs veure l'eclipsi en el moment poc abans de la posta de sol sobre el mar. I això pot ser realment espectacular.
Quin dia, això?
12 d'agost del 2026.
Ara, és una data que... si no està ennuvolat plou aquell dia, que seria una mica estrany, clar, és 12 d'agost, eh?
És que estaran plenes les Balears,
Estarà ple el sol. Fotrà una torre que quedarem aquí sucarrimats veient el sol.
Només et dic una cosa, senyals al cel, treballs a la terra. Quan hi ha eclipsis.
I què vol dir amb això? A veure, calla.
Senyals al cel, treballs a la terra.
I independència.
No, que això vol dir que hi ha catàstrofes.
Sempre està amb el mateix.
No, pensi una cosa,
senyor Marcelí. Cada any hi ha catàstrofes. Sempre està amb el mateix. Cada any està amb el mateix.
Quan hi ha un eclipsi d'aquests...
Amb eclipsi o sense eclipsi, sempre hi ha catàstrofes.
D'aquests grossos, és una catàstrofe.
No, però sabeu per què venen extraterrestres a la Terra?
Per què venen?
Per veure els eclipsis.
Per veure els eclipsis. La Terra és, mira, és l'únic planeta conegut de l'univers...
De l'univers, eh?
...on hi ha aquest tipus d'eclipsi total. Perquè el diàmetre de la Lluna al cel i el diàmetre del Sol al cel són tan semblants que la Lluna i el Sol encaixen tan exactament que tens aquest espectacle de l'eclipsi. Tu te'n vas a Mart i no veuràs un eclipsi com aquest. Te'n vas a Venus, no el veuràs. Te'n vas a qualsevol altre planeta que em puguis dir, de qualsevol altra estrella, i no veuràs aquest eclipsi.
I ara resulta que els extraterrestres venen aquí per veure els eclipsis.
Es diu, turisme extraterrestre.
Fan fotos.
Radiografies
de què?
De les seves, de radiografies seves. No sé. Venen aquí amb radiografia sempre.
Per obrir les cases.
Sempre van radiografia a la mà. No estàs fixat?
Exacte, com el que diu la Jussà, no? Quan no trobes les claus, que et ve el manyà amb una radiografia i t'obre la porta.
Que et diuen aquells visitantes de la noche que t'entren per la...
L'Abel Caral, que sapigueu que se'n va als Estats Units per veure l'eclipsi.
Doncs mira...
Bon viatge.
Bon viatge i...
Vestit de morat.
I això serà per uns 3-4 minuts de totalitat.
I ell pot, és un tio amb pasta i... Escolta, ell pot. Bueno, anem amb la segona qüestió que avui abordarem amb el Josep Corbella, que és un fàrmac de l'obesitat que podria ser útil pel Parkinson. Els fàrmacs contrarrestar aquesta malaltia, aquesta obesitat, podria frenar la progressió del Parkinson, com ha demostrat un assaig clínic de fase 2 que es va presentar ahir a la revista The New England, Journal of Medicine. A veure, explica'ns exactament de què es tracta. És a dir, ha estat utilitzant aquest marc, aquest fàrmac, contra l'obesitat, que s'ha vist els resultats beneficiosos, o ha estat coincident, o com ha anat això? O es provava pel Parkinson i ha donat també el resultat per l'obesitat? Com ha anat la seqüència d'aquest fàrmac?
La seqüència comença amb que es fabrica un nou tipus de fàrmac que actua a l'aparell digestiu, que simula l'acció d'una hormona que es diu GLP-1. I se sap que actua a l'aparell digestiu, i per això es pensava que seria bo per la diabetis. I, efectivament, són fàrmacs que estan aprovats pel tractament de la diabetis, n'hi ha diferents. Després es va veure que en persones amb diabetis que prenien aquest fàrmac s'aprimaven. I llavors es va veure que també és eficaç pel tractament de l'obesitat. Després es va veure que aquest fàrmac no només actua a l'aparell digestiu, sinó que, a més, arriba al cervell i actua en el cervell. I què hi fan al cervell? El cervell hi té una acció antiinflamatòria, això es va veure posteriorment, té una acció antiinflamatòria que va contra la neuroinflamació, i això va fer pensar que potser seria útil per malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o com el Parkinson. I a més fa una altra cosa en el cervell que s'ha vist amb el tractament de l'obesitat, i és que actua sobre la motivació, que és un dels motius pels quals persones que a qui es recomana aprimar-se mengen menys, perquè tenen menys motivació pel menjar, i per això també s'està provant per addiccions. I a més la motivació està regulada per un neurotransmissor que és la dopamina. I la dopamina és precisament el mateix neurotransmissor que està més alterat en el Parkinson. I d'aquí va venir la idea, entre la neuroinflamació i l'acció sobre la dopamina, que potser aquests fàrmacs podien ser útils com el Parkinson. I s'han començat assajos clínics, n'hi ha com a mínim de 6 fàrmacs diferents d'aquesta malaltia en curs, i s'acaben de presentar ahir, precisament ahir al vespre, resultats d'un d'aquests assajos clínics de fase 2, com deies.
Doncs,
i són molt, molt prometedors. Perquè si ens posem en el context del que és el Parkinson, hi ha diferents medicacions que tracten els símptomes, que són bones, però no n'hi ha cap que pugui frenar la progressió de la malaltia. I els primers indicis d'aquest tractament, que s'hauran de confirmar amb assajos a més llarg termini, els primers indicis és que sí que està actuant realment per frenar la progressió de la malaltia. Per tant, potencialment pot ser molt important.
Però no faran malbé res més, eh? No, no, no tocaran una altra cosa.
Però què vol dir malbé?
Home, perquè ara fan unes pastilles, que ara prens unes pastilles ja per l'obesitat i et surt un altre mal, se t'inflen els dits.
Un altre mal, no, que li està dient...
No, això és el que diu ell, que és al revés.
Un altre mal, no, que no, no ha sentit el que deia.
Sí, però a vegades passa al revés.
Sí, exacte. No efectes secundaris.
Jo no t'estic dient el que diu ell. El que diu ell
el està
molt bé.
El posa, està ple d'efectes secundaris negatius.
Sí, però no cal cridar.
Tu prens,
una pastilla contra la tensió i et puja el sucre. T'ha passat això? Sí. Que a vegades passa això.
La pastilla, no. A mi...
Però
li diré una cosa que va passar en aquesta línia. Vostè es pren una pastilla contra la tensió i té una erecció. Així és com es va descobrir la Viagra. La Viagra inicialment no es va desenvolupar.
No vaig notar res.
L'ha provada?
Sí, vaig menjar 3 o 4 de cop i no...
I no va funcionar?
En aquell moment no.
Doncs efectivament, de vegades es descobreixen efectes insospitats. Sí, sí, digui.
No.
Que l'he interromput, em sap greu.
No, que poses un supositori pel mal d'estómac i desmanegues el ronyó. No s'estan fent les pastilles
correctes. Vostè es posa supositoris?
Sí. Els hi poso jo.
Escolteu,
veus com aquí hi ha una relació estranya.
Josep Corbella ha entrat en estat de xoc perquè estaven amb l'Alujas, que són, addictes al ciclisme, no tinc masses bones notícies, perquè es veu que estan fent la volta a Euskadi. Sí. És la volta a Euskadi, no?
Sí, volta al País
Basc. I parlen de greu caiguda del ciclista
Jonas Vingegaard.
Vingegaard, que has entrat...
Roglic i Even Opel, però es veu que...
També són molt bons, però Vingegaard i Pogacar...
Has entrat, que ens has dit... Ens has dit això, que jo no sabia ni de què em parlaves. Pensava que parlava d'un satèl·lit que havia caigut. I resulta que no, que és un ciclista. Que és el que va guanyar els dos últims tours? Doncs la cursa està aturada i estan intentant evacuar aquest ciclista i d'altres, però no hi ha prous ambulàncies per fer-ho. I sembla que la caiguda, tal com dius, ha estat greu. I de moment porto un culleret. La cursa està...
És l'Even Opel, el que porta el culleret. El Vingegaard està estirat,
Bueno, doncs t'ho dic perquè aquesta ara mateix és perquè ha entrat al Corbella amb aquesta preocupació. Informem-lo sobre això. Escolta, abans que marxis, que has de marxar... A veure... Acabarem parlant de brot de grip aviar. Hi ha un brot de grip aviar amb vaques que s'està extenent als Estats Units. I ja hi ha infectat un granger.
Ui!
Això es pot fer més gros o pot quedar com aquestes grips aviars anecdòtiques?
Es pot fer més gros. Aquest és un virus que és l'H5N1. Aquest virus H5N1 no és la primera vegada que en parlem. No. I és de tots els virus que hi ha actualment circulant pel món coneguts, el que té més potencial de causar una pandèmia en el futur. És el màxim candidat. Una pandèmia de grip. De fet, aquesta mateixa setmana hi ha hagut aquest cas dels Estats Units d'un granger que no té res greu. Hi ha un altre noi de 21 anys del Vietnam que va anar a caçar aus el mes de febrer, es va contagiar i ha mort. I, en fi, és un virus que biòlegs de tot el món...
Tu Alujas ves aquí...
L'estan vigilant...
Atenció al que està dient el Corbella.
L'estan vigilant perquè no és no és segur que vagi a causar una pandèmia. Les pandèmies tenen un punt d'imprevisible. El que sí que és segur és que abans o després tindrem una altra pandèmia de grip, com n'hem tingut 4 en l'últim segle, i que dels diferents virus que la podrien causar, aquest és en aquest moment el màxim candidat.
Però que hi ha una operació en triomfo de pandèmies? Que sigui el màxim...
No, hi ha una operació de vigilància dels virus, perquè precisament hem après que més val tenir-los vigilats, més val estar preparats, més val tenir els fàrmacs a punt i les vacunes a punt, per si realment adquireixen la capacitat de transmetre's entre persones.
Per tant, hem d'estar al cas.
Hem
d'estar al cas d'aquesta grip aviar ara que passa amb vaques i que també ha passat amb un granger.
Sí, a veure, han d'estar al cas els viròlegs.
No, nosaltres.
Nosaltres, a nivell del risc personal que tenim qualsevol de nosaltres d'infectar-nos en aquest moment és zero, tret que tinguem contacte amb animals infectats.
Però aquest
virus... Per tant, el risc per a les poblacions humanes en aquest moment és insignificant, però sí que té el potencial de, si adquireix mutacions que li donin capacitat de transmetre's de manera eficient entre persones, sí que té el potencial de donar-nos un disgust.
Ja l'havíem tingut, aquest virus, ja n'havíeu parlat, ja era aquest virus.
Sí, sí, ja ho he dit abans, Sembla que ha tingut un problema.
No, però ja,
problema.
Ja era,
ha tingut un moment de narcolepsi. Cada dia, realment, els problemes cognitius, en aquest, vostè va desenvolupar-los aquí al programa i realment la cosa fa
fregar. Té la memòria a curt termini.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. Gràcies.